COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Estem a dimarts avui, 20 de març del 2018, i hores d'ara la ciutat de Lleida amb 9 grauets, 9 graus, i això que la primavera ha de començar aquesta tarda, a les 5 i quart, ni abans ni després, a les 17:15, segons les previsions astronòmiques, per entendre'ns. En fi, un paisatge que s'ha aixecat avui fred, en general, a les comarques de Lleida, i a més, enfarinat, a més d'un lloc. Ho repassarem ara tot seguit a l'actualitat informativa. Primer de tot, el que farem és buscar la previsió meteorològica, a veure si això s'ha acabat o encara demà hem de mantenir-nos amb aquesta jaqueta d'hivern. La jaqueta d'hivern s'ha d'anar, perquè si no, venen els refredats. Parlarem també amb el Rafa Peris, el regidor de promoció de la ciutat, de l'Ajuntament de Lleida, i amb ell doncs parlarem de l'arribada de la primavera també a Turisme de Lleida. I és que han començat ja aquest darrer cap de setmana les propostes de les visites guiades a la ciutat amb novetats i mantenint també aquelles que tant han agradat, tant per la gent de fora com per la gent de casa, que moltes vegades, fins i tot la gent de la mateixa ciutat, desconeixem racons de la ciutat de Lleida. També parlarem de barris amb el Cosme García i amb el Joan Bellmunt ens anirem directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una comencem el migdia a Lleida. Obrim la Nacional 240 amb la recepta de cuina i també parlarem amb la Leida Martí d'imatge i de moda, de tendències, de roba. Hi ha dos quarts de dues, doncs la tertúlia dels polítics, la dels polítics, aquella que, bueno, acabem parlant de tot, fins i tot de política, i que ja saps que si tu vols participar-hi només cal que m'envies el teu missatge de veu per la dels polítics o per qualsevol altra, o missatge de text al 664-526-180, és el nostre número de WhatsApp, 664-526-180. En fi, anem a buscar aquesta previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel encara ennuvolat, sobretot al Pirineu de Lleida, on encara es mantindran algunes nevades. Ha baixat molt la cota de neu, la tenim a sols 300-500 metres. Però la resta, a poc a poquet, ha anat remetent aquestes precipitacions i a la tarda aniran obrint-se clarianes. Quedarà un cel amb intervals de núvols. Primer dia de primavera, encara amb nevades restringides a la Vall d'Aran, ja sobretot, i amb unes temperatures que baixen. Aniran baixant encara més al llarg dels dies. Avui esperem màximes de 15 graus a Lleida o Balaguer, 13 a Tàrrega, 7 graus a la Seu d'Urgell i 3 graus a Viella. Pel que fa al vent, el Pirineu continua bufant de nord-oest molt fort fins la tarda amb avisos taronges per ratxes de 100 km per hora i, en canvi, la resta tenim vent de l'oest més suau, en tot cas una mica més intens cap al sud. De cara a demà, el Pirineu es mantindrà molt tapat, també amb nevades febles, més probables a la Vall d'Aran al matí, encara amb glaçades aquesta nit, importants a la resta, cel més clar, jornada assolellada, però això sí, amb unes temperatures més fredes. Hi haurà glaçades, com diem, localment fortes al Pirineu, sobretot, on tornarem a tenir avisos per mínimes molt baixes, de 6 graus negatius, Pirineu o Vall d'Aran. La mínima Lleida marcarà un grau, a Balaguer 0, a Tàrrega arribarem als 2 graus negatius aquesta matinada, a la Seu d'Urgell 5 graus sota 0, a Villa 6 graus sota zero també. Pel que fa al vent, el Pirineu bufarà de nord-oest, encara molt fort fins la tarda, amb ratxes de 80 km per hora, i a la resta aquest vent serà molt més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Que si tens ara un minut, m'envies un missatge de veu i em dius quina cançó està sonant, qui la canta, on estava i quan va sortir al mercat. pots enviar al 664-526-780. Déu-n'hi-do, ara estava jo chequejant l'any. Ja fa dies, eh? Mira, com a que ja fa més de 30 anys. Això és de l'any 1987. És un tema que estava inclòs dins d'un treball discogràfic que portava per títol Whenever You Need Somebody. Ell és el Rick Astley. I el tema, Never Gonna Give You Up. Per l'època del Rick Astley tenia un bon amic que era calcat. Aquí a Lleida tenia un amic que era calcat al Rick Astley. De fet, ara de grans també s'hi assemblen molt, eh? Doncs el Never Gonna Give You Up, des de l'any 1987 que ens arriba, la música, quan és bona, és igual, que no es fa vell mai. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I malauradament hem de començar parlant de successos i d'una víctima mortal a la xarxa viària lleidatana. En parlarem també a partir de la una, la Nacional 240, tot i que no toque, però ja que fem honor al nom de l'espai. I és que ahir va morir una dona en un xoc entre dos vehicles i una furgoneta a l'alçada de les Borges Blanques a la N240, la Nacional 240. Sí, sí, aquesta carretera, que no és que ja la gent es manifesti, no és que tothom ho sàpigui, no és que la gent ho digui, és que surt una persona morta cada 3-4 mesos. És que, vaja, l'altre dia estàvem supercontents perquè deien que sortia a licitació l'estudi previ dels quilòmetres de Lleida a les Borges per saber a veure què hi farem. No que començarien les obres, no. Que sortia estudi previ, la licitació de l'estudi previ. Però que no s'acaba el món de Lleida a les Borges Blanques. Que estem al ple segle XXI, estem a l'any 2018, que és la via que uneix Lleida amb el seu port natural, que és el port de Tarragona, que a més uneix la zona de Reus i Tarragona amb una importància turística per la gent de Lleida importantíssima. I és que jo ja no sé quantes persones més han de perdre la vida perquè ens hi posem ja a fer alguna cosa, però no a fer estudis, a dir què farem, no a parlar, a actuar. La dona morta tenia 37 anys i era de Cambrils. En fi. L'altra protagonista del dia, la neu, ha afectat a 26 rutes de transport escolar al Moianès, al Vagès, al Pallars Jussà, a l'Alt Urgell i a la Segarra. També s'ha suspès el transport escolar d'educació especial amb recorregut a la part alta de Barcelona, perquè vegeu que això ha sigut una nevada a la Catalunya central i que arriba també a les comarques de Lleida. La nevada ha deixat gruixos de més de 15 centímetres a Cervera i una estampa plenament hivernal. La neu no ha provocat importants problemes i a partir de les 10 del matí ja s'ha començat a fondre de manera accelerada, doncs, degut a les altes temperatures i també, doncs, a la presència del sol. La Marina Codina, que és de Cervera, explica que la nevada l'ha sorprès quan ha aixecat la persiana de casa i ha aprofitat per sortir, evidentment, a fer fotografies.
Home, la veritat és que no m'ho esperava. Quan he aixecat la finestra de bon matí, veure quasi un pam a les teulades, pues, ha sigut agradable. A més, les últimes nevades no les havia vist i llavors pues, és maco veure Cervera tot blanc. Sí, sobretot fotografiar a l'Instagram i penjar fotos.
Xarxes socials. És la millor manera de saber el que està passant al món, xarxa social, i sabràs què està passant on està aquella persona. Endesa, per cert, millora la xarxa elèctrica al Pont de Suert per garantir la continuïtat del subministrament en cas d'incidències. Amb successos, també, encara. Detenen una parella de Reus acusada de robar en botigues de l'eix comercial de Lleida. Anaven acompanyats d'una nena de 4 anys i utilitzaven una bossa aïllada on introduïen les peces furtades per eludir les alarmes. I l'audiència absol el president d'una associació de d'una associació canàbica de Lleida, tot i reconèixer alguns errors de funcionament. La Paeria cedeix una finca municipal a la Universitat de Lleida per a la construcció del mòdul 2 del Centre de Recerca en Biomedicina. Ros destaca el paper fonamental de la Universitat de Lleida per a la competitivitat de les empreses del territori. I la Generalitat presenta al·legacions al condicionament de la Nacional 230 entre Sopeira i el túnel de Viella. Territori i Sostenibilitat proposen implantar una calçada de 3 carrils per afavorir la seguretat viària. Aquesta és l'altra, la Nacional 230, sempre se'ns ha venut que havia de ser una autovia des de Lleida fins a Viella. Ara que el Ministeri de Foment va despertar, després d'estar hivernant no sé quants anys, i resulta que el pressupost que tenen assignat per la Nacional 230 per aquestes millores no és d'una autovia, sinó que és per una carretera nacional, un pelet més ample, i fent túnels i ponts per evitar-nos algunes corbes. Però caram, si hem d'acabar fent una autovia, potser que ho planegem ja i ho fem ja. En fi, no ho sé, jo tampoc tampoc m'hi poso, però vaja, jo crec que si has d'acabar fent una obra gran, no et gastis els diners fent una obra petita temporalment, ves directe cap a fer la gran, en fi. Parlem d'esports, amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Per cert, recordant ahir la temàtica que vam parlar a la Nacional 240, avui és el Dia Mundial de la Felicitat, eh? Després quan parlem amb la Mònica ho recordarem, però ahir ja vam parlar de que això es pot entrenar, de que es pot fer de més i de menys, eh? Per tant, avui Dia Mundial de la Felicitat. Avui, a les 5 i 15 de la tarda, començarà la primavera, i ara sí que parlem d'esports, perquè Ares Laoz, que és una jove de Mollerussa de 18 anys, es va convertir aquest diumenge en la primera dona a competir i guanyar una prova de la màxima categoria de l'estatal d'autocross. A més, al maig debutarà a l'europeu. Per tant, és una bona notícia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com sempre, està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I amb ella recordem el que passava fa 25 anys. Per tant, ens n'anem a un 20 de març de l'any 93. Mari Carmen, per cert, que no he fet els deures que vaig dir ahir que faria. Ara vaig a fer 4 càlculs, a veure si va haver eleccions a l'any 93 o no, per saber si per la proposta de festa major era molt bona.
Jo començaré amb una notícia molt curiosa, perquè la Paeria va dotar a l'associació de separats de Cap Pont d'un local. El casino acolliria el dia 28 d'abril del 93, el casino de Lleida, no? A la carrer Major, l'acte de presentació d'aquesta entitat de Lleida, d'aquesta nova associació de separats de la zona de Cap Pont. L'associació volia orientar, ajudar i protegir els divorciats. Lleida era una de les ciutats on hi havia més persones separades. Gran. Una notícia molt curiosa, que es va donar l'any 93. La Fundació Joan Oró va portar a Lleida 3 Premis Nobel. Al novembre estava previst celebrar un simposi internacional de biomedicina. Severo Ochoa, Mariano Bardají i Roc Pifarré hi van ser entre els convidats. 3 grans personalitats de la medicina. També els cartells de l'Aplec del Cargol van ser serigrafiats en ceràmica. L'artística col·lecció estava pensada per les colles de Lleida. La iniciativa va ser d'un veí de Pardinyes i penyista, que era el senyor Lluís Altisent. La recopilació mostrava l'evolució del disseny gràfic durant 13 anys. L'autor, en el moment en què es va donar la notícia, encara no havia decidit el preu de venda d'aquestes peces. També es va produir un nou segrest, aquesta vegada un religiós espanyol a Filipines. Bernardo Blanco estava en mans d'un grup d'extremistes musulmans. Es temia que el poguessin matar quan s'intentés la seva alliberació. El religiós claretià havia estat avisat de que l'anaven a raptar una setmana abans. Va ser una notícia que va copsar moltíssim.
Ja m'explicaràs quin mal estava fent aquest pobre home.
Pues ajudar segurament.
Per això t'ho dic, és ajudar. Que a vegades... segrestar no està justificat mai, però vaja, vull dir, una persona que està ajudant de manera desinteressada, ja m'explicaràs, eh?
També la policia de Lleida va pentinar el casc antic, la paraula ja l'enteneu, no? Va fer una pentinada gran al casc antic a la recerca de l'assassí de les nenes d'Alcàsser, perquè s'havia rumorejat que l'havien vist per aquí. El Ministeri de l'Interior va distribuir milers de cartells amb fotografies d'Anglès, un dels sospitosos, per les comissaries i governs civils de tota Espanya, i s'havia rumorejat això, que se l'havia vist per Lleida. Per tant, la policia va fer aquesta recerca per tot el casc antic. I acabem parlant del senyor Josep Varela, que va reunir en un llibre els paers de l'era franquista, 6 alcaldes de Lleida. Es va publicar per la Diada de Sant Jordi 93, en el seu tercer títol de la col·lecció Converses. L'autor va voler reflectir en un volum el seu pensament sociopolític.
Molt bé, Mari Carme, escolta, que ja he fet càlculs i no hi havia eleccions a l'any 93.
No, semblava, estava
exactament al mig.
La premsa i el que jo tenia recollint no
hi havia...
Perdó,
el 93, no hi havia eleccions, n'hi havia d'haver el 95, estaven al mig de la legislatura. Per tant, bona festa major, el 93.
Estaven preparant-se, home, això és un abans de preparació per eleccions.
Mari Carme, fins demà.
Fins demà.
Què? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com hem dit ja al principi del programa, no estem a la primavera, perquè, si voleu, astronòmicament no arriba fins a les 5:15 de la tarda, però vaja, que ja avui és un dia de primavera, i sí que és veritat que des de l'Ajuntament de Lleida en algun aspecte sí que es van avançar la primavera, i és que ja van quedar inaugurades aquest cap de setmana les rutes guiades que organitzen des de Turisme de Lleida, i que, a més, ara amb el regidor de promoció de la ciutat, el Rafael Peris, en parlarem de les que tenen preparades de cara a la primavera. Regidor, Rafa, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Home, d'alguna manera o altra, vosaltres ja vau inaugurar aquesta primavera amb la ruta guiada de la Lleida Secreta, però entenc i em consta que teniu preparades tot un paquet de rutes de cara a aquests propers 3 mesos de primavera.
Sí, és així. És a dir, aquest dissabte passat, el dia 17, es va inaugurar ja la temporada de primavera, encara que, com tu dius, climatològicament, sembla una incongruència, però vaja, no? És la programació ja anual que es té. Llavors, és una sèrie de visites guiades que es fan per diferents indrets de la ciutat amb diferents temàtiques, que estan obertes no només als turistes i visitants que puguin venir a la nostra ciutat, sinó també a qualsevol persona de la ciutat de Lleida que tingui interès i que vulgui conèixer aspectes molts cops desconeguts de la nostra ciutat.
A més, justament això que apuntes, jo crec que hi ha molta gent de Lleida que alguna de les rutes, per exemple aquesta de la Lleida Secreta, ens ensenyaran coses que no sabem.
Sí. Sí, aquesta, per exemple, és una de les més interessants, en tant que el que es visiten són una sèrie de restes i vestigis arqueològics de la nostra ciutat, que estan ubicats en espais molts cops coneguts per tots, però que no sabem apreciar o no li donem importància molts cops. Són espais que estan ubicats en botigues, per exemple, de l'eix comercial, no? I que, potser estem acostumats a veure-ho, però no li hem donat més importància, i quan ens remarquen que allò era una antiga bodega, o que era una resta de la muralla antiga de la ciutat, o qualsevol altre espai, és quan posem en valor també l'esforç que s'ha fet per mantenir-ho i per fer-ho visitable.
Regidor, la setmana vinent ja és Setmana Santa. Mm-hmm. Està clar que per Setmana Santa, i això ja fa uns quants anys que ens n'adonem, es barreja doncs, el sentiment religiós i els actes religiosos, però que també hi ha un tant percent de la població que viatja, que es mou, que va de visita. És una bona època per rebre gent a Lleida i per fer, entre d'altres, aquestes visites guiades.
Sí, és una bona època per rebre gent a Lleida. Són d'aquestes petites escapades doncs, que fa la gent a ciutats mitjanes com la nostra. I, de fet, nosaltres el que fem és reforçar inclús aquestes visites perquè durant els dies festius doncs, n'hi hagi cada dia i inclús, si ens estirem en el temps, doncs també en els ponts que pugui haver doncs, durant l'època de primavera o durant l'època d'estiu, també reforces doncs, aquestes visites guiades, perquè la veritat és que, com he dit abans, doncs, tenen un èxit rotund. Vull recordar que l'any 2017 respecte a l'any 2016 van augmentar més d'un 10% el nombre de visitants, el nombre de persones que van participar en aquestes visites, que són més de 10.000, vull dir que durant tot l'any. Vull dir que realment l'interès existeix i bueno, és un valor afegit també important per a la nostra ciutat.
Hi ha un altre element que, i això si la gent que m'escolti que viatja a ciutats per estar 2-3 dies en una ciutat i conèixer-la, és una d'aquelles coses que potser a vegades no li donem valor, però que jo crec que s'ha de fer, i és la visita amb el bus turístic. Un bus turístic que ara de cara a Setmana Santa es posarà en marxa a partir del 24 de març i que doncs, ensenyarà a tots aquests racons tan macos de la ciutat de Lleida.
Doncs ja comença la seva temporada amb les mateixes rutes que feia l'any anterior. Una, diguéssim, que fa més la Lleida exterior, diguéssim, no? La Lleida dels parcs, la Lleida de inclús arriba fins a l'Arboretum, i l'altra més la Lleida interior, la Lleida més històrica. Tenim parada doncs, també el Castell dels Templers, que és un dels atractius turístics també importants de la nostra ciutat, més enllà, evidentment, del gran atractiu que és el Turó de la Sovella.
Amb el tema de les visites guiades, regidor, tenim alguna novetat per presentar aquesta temporada?
Sí, aquest any hem ficat en marxa una nova ruta, que li diem Cultura Viva, que està dedicada doncs, al patrimoni immaterial, diguem-ho així, perquè el que es fa és una passejada per visitar també les seus de les diferents associacions que mantenen viva doncs, la cultura i les tradicions populars de la ciutat de Lleida. Bàsicament estan ubicades al centre històric, és a dir, es visiten des de la seu dels mestres pessebristes, les comparses de moros i cristians, els castellers de Lleida, el centre de Titelles, i acaba a la FECOI, no? A la seu de les colles de l'Àpelec del Caragol, precisament doncs, amb un vermut caragoler.
Caram. No?
És a dir, vull dir, és un valor afegit més que té aquesta ruta i que també, doncs, sobretot per la gent que ve de fora, doncs, és bastant apreciada. Uh-huh. Aquesta visita l'hem creat aquest any, és a dir, l'hem fet nova aquest any, coincidint amb la celebració de l'any del turisme cultural. De la mateixa manera que el cap de setmana anterior, coincidint amb ExpoTren, vam ficar en marxa una ruta sobre la història del ferrocarril a la nostra ciutat, que va tindre una acollida extraordinària, prop d'un centenar de persones doncs, van participar en aquesta visita, i aquesta ruta doncs, és una ruta que anirem fent una mica a la demanda de per part d'entitats o persones doncs, que vulguin conèixer-ho, o si no també la idea és més endavant també incorporar-la al calendari de rutes guiades per a la nostra ciutat.
No, escolta, si voleu tota la resta de la informació, ja sigui per nosaltres mateixos o per dir-li amb alguns amics o familiars de fora de Lleida per si han de venir i que s'ho puguin mirar, www.turismedelleida.cat. I allí teniu tota la informació des de la vessant turística de la ciutat de Lleida. turismedelleida.cat, és fàcil, tot junt, i allí ho teniu tot, entre d'altres, doncs, aquestes rutes de la Lleida secreta que hem començat parlant, els racons de llegenda, la Càmera del Temps, la Cultura Viva i el vermut caragoler, com ens explicava ara el regidor. Doncs està inaugurada ja la primavera pel que fa a les visites guiades a la ciutat de Lleida. Hem parlat amb el regidor de promoció de la ciutat, el Rafael Peris, a qui li agraeixo que ens hagi atès. Rafael, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Cerealista, ¿buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este es Syngenta.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que arriba el moment també d'arribar a tres quarts d'una, però també en el que parlem de barris, Cosme.
Com totes les setmanes ens fiquem a caminar i ho fem amb els nostres barris, els estimats barris lleidatans, que precisament aquest cap de setmana han tingut un esdeveniment important. La CONFAC, que és la Confederació Espanyola de Federacions d'Associacions de Veïns, s'ha reunit a Lleida per parlar dels seus temes, per preparar les seves estratègies, i la veritat és que vam poder acompanyar-vos a la clausura i també amb el dinar, i va ser una cosa suficientment interessant que Lleida estigui al mapa també del moviment associatiu, i això és important. Des d'aquí la nostra felicitació a la Junta Directiva, que encapçala Toni Baró, Francesc Rosselló i tot el seu equip. Però avui vull parlar de Pardinyes, perquè és un barri populós. I ahir, precisament, ahir dilluns, vaig estar fent una conferència parlant una mica del que és la Setmana Santa a Lleida, Catalunya i Espanya. Les seves singularitats. Em va acompanyar en Fernando León i la Maria Pijuan, acompanyats també a la guitarra d'Antoni Alvejano. La veritat és que va estar un plaer de compartir amb els amics de Pardinyes, d'Orbe Park, on tinc molts i bons amics. Però el que ara ens parlarà és precisament Rafael Fernández, que és el seu president. Rafael, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Bé, ahir precisament estàvem amb vosaltres i sou els protagonistes quan comença el Diumenge de Rams, és a dir, el proper diumenge, que ja és Diumenge de Rams, és la primera processó que surt a Lleida, simpàtica, curiosa, amb molts nens, benedicció de palmes, i una processó que acaba amb una missa que està plena de gom a gom.
Plena de gom, sí, sí, clar. Molt participen a la gent del barri, sí, sí. Perquè...
Tu coneixes aquesta processó de la Somereta? Eres conscient abans de ser president?
Sí, sí, de tota la vida. Jo sempre hi ha hagut aquesta processó i sempre, bueno, hem estat... He estat partícipe, sí, ho he vist com ha funcionat del barri.
La gent, tot el que surt propi del barri, s'ho fa seu, no? Si bé la família de la Rosa va cuidar molt d'aquest pas, ara ho teniu allí, i fins i tot l'altre dia, bueno, era curiós de que uns nens anaven a visitar un col·legi, anaven a visitar on teniu guardada la Somereta, perquè se la creuen molt seva, no?
Doncs sí, van fer una xocolatada, el repart va fer la xocolatada i van anar a veure aquesta, la Somereta, a explicar-li als nens de catequesis com era i perquè, clar, se fessin seva la Somereta. Però, sí, sí.
Bueno, cal dir per aquells oïdors que ara ens estan seguint que el diumenge, a part de que es fa aquesta processó pel matí allí al barri de Pardinyes, que no és portada a espatlles, que no és portada per costaleros, que això ho fan a la tarda, si surten a la tarda, cap a les 5, 5 i mitja, 6 de la tarda, 6 aproximadament, davant de la parròquia del Carme, allí fan una estació de penitència, que ells diuen, i saluden a la parròquia del Carme. Aquest any una mica homenatge a mossèn Joan Mora, que sempre va ser l'impulsor que paressin allí, no? I a continuació s'incorporaran a la processó, que llavors sí, ja és portada a espatlles, és portada pels costaleros i la veritat d'una forma silenciosa, educada i sobretot molt espectacular. Des de això també suposo que Pardinyes en gaudeix molt, no?
Sí, sí, tant i tant. Correctament, sí, sí, el que tu dius.
Parlem una mica del divendres de la setmana passada. Divendres te va reunir perquè t'explicàvem el PUM, la gent del PDeCAT i Unió, no?
Doncs sí, vam estar parlant una mica de com serà d'aquí a 15 anys, que preveu la transformació de Lleida i el que toque també a Pardinyes. Interessant, interessant, molt interessant.
Sabíeu ja cap a on tira Pardinyes, cap a on va el pla d'expansió?
Bueno, sí, però també n'hi ha cosetes que s'han d'explicar més bé, també. S'han d'explicar tot correctament, perquè si no... tu en passes i són 15 anys que no es pot arreglar res, m'entens?
Yeah.
I hem de créixer, Pardinyes vol créixer, Pardinyes necessita expandir-se i Pardinyes necessita espais per a cotxes, per a pàrquings, si no ens expandim. I després el del ferrocarril, l'estació de ferrocarril és necessària, al igual que l'estació d'autobusos.
No? Us han parlat de l'estació d'autobusos que...
Bueno, sí, tan necessària és per a Lleida, i que... A veure, 2020 diuen, 2021, no se sap, de Generalitat, a veure què passarà.
Bueno.
Però és molt necessària i s'ha de fer...
Precisament parlàvem amb Miquel Lluís Sabater, que també té la intenció de deixar la presidència de l'associació Noguerola Avinguda del Segre. La passarel·la de tota la vida quedarà com és? La volen variar? Heu sapigut alguna cosa més?
Home, el projecte que ja que les volen dir és volen començar a seguir tapiant el que és la carretera per el que abans se va començar en el seu principi perquè puguin circular per damunt de la via del tren. I, clar, allí pues, n'hi ha molts metres per edificar, per fer... Bueno, també se prevé el fantàstic plica, que a la millor de vindre cap aquí o de promocionar tota la zona de l'estació per donar vida a lo que dius tu, cap a Lleida, cap a l'interior, cap a Lleida, no? Que aquí hi hagués comerç i que el comerç no se tingués i que anar fora de Lleida, a desplaçar. De la vida aquí, ja.
Sí, perquè amb el gran comerç la gent abans estava espantada i ara no volen que se'n vagi d'allà on és, perquè l'operació rebote que es diu, li va bé, no?
Sí, perquè tot està tancat, hi ha molts magatzems que no hi ha vida, a Noguerola, el que deies tu de Noguerola, i que, bueno, se suposa que donant vida a l'estació, doncs potser donaries vida a tota aquesta zona cap endavant, Rambla Ferran i, bueno, no sé, a veure, els polítics tenen una gran feina.
Els pressupostos participatius aquest any, quin serà el projecte que presentareu?
El igual que l'any passat. A veure, intentarem fer campanya i publicitat, però tenim un problema de capacitat del nostre pavelló. El nostre pavelló s'ha quedat petit i tenim molts equips que participen, que fan les seves activitats, els seus entrenaments, i tenen que anar a marxar fora de Pardinyes. Tenen que anar a Juanjo Barra o tenen que anar cap a altres zones de Lleida a poder entrenar, a fer els seus entrenaments. Llavors, la nostra opció, per no fer un pavelló més gran, és la que vam presentar l'any passat. Fer com un petit, un embalat, seria el nom, aprofitar una pista que tenim sense sostre, al costat del riu Segre, del Col·legi Riu Segre,
sí.
I aprofitar-la, fer allí com un, ja t'he dit, com un tipus embalat, que jo seria una pista polivalent, que podria servir per handball, podria servir per futbol sala, podria servir inclús per entrenar a l'hivern, que hi ha tantes boires, i ens demanen entrenar en algun lloc des del Tigamarc. El Tigamarc... Hi ha uns campionats d'Espanya bestials, hi ha una competició molt bona i no poden entrenar segons quins dies de l'hivern perquè fa fred, fa boira i no es pot veure. I necessitarien un local i aquest el donaríem. Aquest és el nostre pressupost gran. Ja ho vam presentar l'any passat, però potser no ho vam fer. La publicitat, érem novatos, el tema era tot nou. Ja a veure, volem que els equips i que els clubs que estan integrats ens votin i votin aquesta opció, perquè... És molt important per al barri tindre un altre pavelló, que no costaria tants diners com un nou pavelló nou.
El pulmó de la ciutat també està a la mitjana. És un dels puestos atractius d'on molta gent va pues, a fer footing, amb bicicleta. Veritablement ho teniu ben controlat? Està amb seguretat? La gent hi pot anar amb tranquil·litat?
Home, hi ha de tot. Que té tranquil·litat, creiem que sí. Perquè no és, sí. Jo diria que sí, però bueno, ja de tot. No, tampoc te puc assegurar 100%.
Ja. Entens? Vull dir, de tant en tant passen per allí la policia local, ho controlen, ho vigilen...
Sí. En cas que sí, que el vigilen i el controlen, això sí. Ara estem esperant també, després de costos l'any passat que van guanyar, d'ubicar més zones de columpios i per a veure si potenciar una mica aquella zona, pues, la gent va més a... allí, a viure a la mitjana, a viure l'espai verd que n'hi ha, i a veure tota aquella zona que, bueno, desaprofitada una mica sí que està, perquè ens agradaria que hi hagués més gent,
Pardinyes comercial funciona? Teniu cada vegada més comerços o el comerç tanque? Com ho teniu en aquest moment? Perquè bueno, fins i tot a l'eix comercial...
També estem...
patint la crisi.
Sí, veiem que sí, hi ha comerços que no aguanten, que una mica com a Lleida, a nivell general, no t'acredis. Obren, tanquen... No sabem si és la crisi, si és... Yeah. No sabem el què, però sí, estem així...
Quan hi ha aquestes...
L'associació del barri pues, intenta, intenta promocionar-se, intenta que la gent des d'aquí promocionem el mercat de barri de prop, de proximitat, però sí que tanquen, sí, no hi ha de tot la...
Quan arriben,
quan
arriben aquestes dates de Setmana Santa, els ponts, aquestes coses, sí. Es nota molt al barri? La gent marxa?
Sí, molt, moltíssim.
Molt, no?
La gent marxa. Es queda bastant, però bueno, cap al bon temps, cap a la muntanya, cap a la platja, que tenim al costat.
Ja. No. O sigui, llavors diríem allò de que la gent jove, especialment, és la que aprofita per marxar, no?
Sí.
I edificacions, com ho tenim? Va a més o està aturat totalment el tema de construcció de pisos i també de locals?
Aturat, perquè, bueno, inclús el que te deia, lo del nou POU, d'aquí a 15 anys, pues, no ens deixa créixer. Tenim un TAP a l'entrada de la carretera de cap a Barcelona i no es deixa edificar. Vull dir, allí no, l'Ajuntament no té previst que s'edifiqui. I per aquí, pel barri, pues no n'hi ha massa edificacions de les que estan fetes. No?
Ja, però ja per acabar, explica'm una mica el vostre projecte, el gran projecte que tu tens com a president. Tens alguna cosa que és de dir, jo abans que me'n vagi vull deixar aquesta petjada?
Ara m'agafes.
Són moltes les coses, suposo, no?
Sí, bueno, el gran projecte que ens agradaria és la recollida selectiva. Les brosses del mercat municipal, això és algo que una espinita que tengo clavado, no? Això, i que i quan el dia que es pugui la gent conscienciada que ja no són les, i que els contenidors siguin els adequats perquè la gent del mercat pugui tirar pues, reciclable, pues, m'agradaria això que s'aconsegués.
Que se pugui aconseguir.
Sí, que no.
Doncs Rafael Fernández, que és el president d'Orbe Par, una de les entitats grandioses que tenim a la nostra ciutat de Lleida, el moviment associatiu veïnal, felicitats per vosaltres, a seguir fent tasca i a seguir desenvolupant. I una vegada més, pues, gràcies per haver-me invitat a fer aquesta xerrada de Quaresmal i us desitgem una bona Pasqua per tothom.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau. Fins aquí avui, Ricard. Ja veus, ja ho demanàvem pel telèfon i és un home molt ocupat que avui ens ha volgut atendre i hem parlat una mica del que és Orbe Par i del que és Pardinyes. Precisament a tu te sona el tema de la ràdio de Pardinyes i aquestes coses, no? Sí. Doncs avui hem volgut tindre aquest protagonisme. Seguirem. Demà tindrem l'entrevista a Cosmepolita. Salutacions cordials i el meu correu és cosme@copelleida.com i els diu el meu company Ricard el seu WhatsApp.
Gràcies, Cosme. Doncs ja ho sabeu, a 664-526-180. Directes, cap a la una. Ara sí, ja ens hi plantem amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
A veure, Joan, busquem aquesta proposta dels nostres pobles i cap a on ens portes avui?
Mira, anirem a una població que, si més no, els darrers anys està en notícia pels seus grans murals pintats a les parets del poble. Em refereixo a Penelles.
Ah, sí.
Ha sigut
una... Els grafitis aquests, sí.
Sí, va ser una iniciativa que crec que va ser el primer poble que la va tenir. Ara n'hi ha d'altres que l'han imitat, però a Penelles, vull dir, és impactant arribar i veure pues, aquests grafitis o aquestes parets pintades amb alegories, amb personatges i tal, que val la pena. Per tant, felicitats a tota la gent de Penelles, perquè han sabut treure profit d'uns espais que donen vida al poble i li donen encant i li donen una particularitat. Penelles està ubicat en una petita elevació de la Serra de Bellmunt, a 276 metres d'altitud, a la comarca de la Noguera. La primera impressió que s'endú el viatger és que es troba en un poble on les cases i els carrers estan molt ben endreçats, diríem que amb configuració moderna, i on de tant en tant es troba amb espais oberts on les flors fan acte de presència alegrant la visita o la vista del visitant. L'església parroquial és una construcció moderna que s'aixecà per substituir l'antiga que es trobava malmesa i que està dedicada a Sant Joan Baptista en la seva degollació. Una làpida ens recorda que el dia 5 de maig de l'any 1951 es començaren les obres d'aquest temple parroquial i la benedicció tingué lloc el 12 de novembre de 1961 per part del bisbe d'Urgell, doctor Ramon Iglesias i Navarri. Passejant per la població, a més de trobar-te amb els grans murals que hem dit, un es pot trobar amb racons captivadors, ja que les pedres que el configuren estan plenes d'història. Però d'obligada visita és la creu del terme gòtica que s'aixeca cel amunt propera al nou temple parroquial. Ens fan avinent que l'arxiu de la Corona d'Aragó conserva diversos capbreus i llevadors de rendes des del primer terç del segle XVI i fins al segle XVIII, que donen una idea força precisa del nombre de caps de família, de l'estat ruïnós del castell del segle XI, de les rendes exigides i de l'evolució urbana de la vila. Per tot això, val la pena anar fins a Penelles. I la dita d'avui ens diu: no hi ha març que no marcegi ni estiu que no pedregui.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem directes cap a la una. Anem a fer una ullada a la xarxa viària lleidatana. A hores d'ara, amb dues incidències pel que fa a la meteorologia. Obligatori cadenes a l'accés al Pla de Beret, a la C-142B, i, evidentment, al Port de la Bonaigua, a la C-28, també és obligatori cadenes.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Banco de España mejora las previsiones de crecimiento de nuestra economía, pero lanza advertencias a los políticos. Joaquín Mizmanos.
Eleva previsiones de aquí a 2020, sí, la de este año, 3 décimas, hasta el 2,7%, porque el entorno internacional, dice, es más favorable por la menor incertidumbre en Cataluña, ha bajado bastante la tensión, o gracias a la política fiscal más expansiva. Sin embargo, el Banco de España advierte contra el riesgo de aprovechar la bonanza económica para abrir excesivamente la mano. Pide prudencia para no poner en riesgo los objetivos de déficit. Por ejemplo, avisa que para subir las pensiones más del 0,25% hay que tener bajo control las cuentas públicas, subir los impuestos o bajar los gastos. Asegura también que las reformas actuales, las de 2011 y 2013, garantizan la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Por tanto, el organismo que dirige Luis María Linde se pone del lado del gobierno.
Y la Dirección General de Tráfico prevé un aumento de los desplazamientos esta Semana Santa. Se esperan 15 millones y medio, un 2% más que el año pasado. Para ello, se pondrá en marcha un nuevo sistema de vigilancia en carretera. Laura Otón.
Sí, Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, ha presentado las nuevas patrullas integrales, un modelo pionero en Europa que dotará a la Guardia Civil de Carretera de una moto equipada con etilómetro portátil, lector de drogas portátil y un radar de velocidad ligero que podrá multarnos en el momento.
Inmediatez, porque pueden hacer controles de alcohol, droga y velocidad en cualquier momento y en cualquier vía. Evitar que los conductores puedan comunicar la ubicación de estos mecanismos de control al tratarse de controles muy dinámicos.
Estos controles, como dice el ministro, muy dinámicos y móviles, se van a situar en las carreteras convencionales, donde se producen 8 de cada 10 accidentes.
Y hay más noticias en este martes 20 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Pendientes, Pilar, del Supremo, el Alto Tribunal revisa el recurso presentado por Jordi Sánchez para salir de la cárcel. A la espera de lo que diga el juez, el fiscal se opone a que el candidato a la presidencia de la Generalitat salga de prisión. Paralelamente, en una maniobra jurídico-político de Jordi Sánchez, su abogado anuncia al Supremo que renuncia a ser diputado. De este modo, ya no podría ser candidato. Un capítulo más en este embrollo, justo cuando se cumplen 3 meses desde las elecciones autonómicas en Cataluña. Martes en el que la Conferencia Episcopal ha presentado los datos de las asignaciones a favor de la Iglesia en la declaración de la renta del año pasado. Aumenta la cantidad que se recauda, pero desciende, aunque sea de forma mínima, el número de personas que marcan la X en la casilla de la Iglesia. Esto es general también en las ONGs. Fernando Jiménez Barrio Canales, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Ha aumentado en 600.000 el número de declaraciones en las que no se ha marcado ni la casilla de la Iglesia ni la casilla de fines sociales. Esto implica la necesidad de renovar el esfuerzo por dar a conocer este mecanismo.
Y los embalses españoles siguen registrando subidas importantes. Tras la última medición, la reserva hídrica se sitúa al 60%. En los últimos 7 días han aumentado 3.600 hectómetros cúbicos, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a la semana anterior. Todas las cuencas experimentan subidas, salvo la del Júcar y la del Segura, que apenas registran variación. El Segura está al 22% y la del Júcar al 30% de su capacidad total. En el extremo opuesto se sitúan los embalses del País Vasco, los del Cantábrico Oriental y Occidental, todos por encima del 80%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos lleváis otra vez a Mosul.
Vamos a Mosul, sí, porque durante la ocupación
ocupación de esta ciudad del norte de Irak por parte de los yihadistas del Estado Islámico, el arzobispo de Kirkuk, que está un poco más al sur, quiso alojar en su diócesis a 700 estudiantes de la universidad de esa ciudad, cristianos y musulmanes. Ahora el Ateneo de Mosul ha retomado sus actividades y el arzobispo Yusif ha querido visitar a los que fueron sus huéspedes durante varios años, con la alegría de comprobar además que los musulmanes han sido los primeros en querer saludarle, llenos de gratitud por el tiempo en que fueron protegidos en Kirkuk y por los encuentros que allí sucedieron. Algunos alumnos, cristianos y musulmanes, han querido contar esa historia en un cortometraje titulado Regreso a Mosul, que por cierto tenemos subido en nuestro Facebook Religión Cope, donde se demuestra que es posible volver a vivir juntos superando las divisiones. Lo ampliamos todo en un ratito, en el espejo.
En una media hora, gracias José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en deportes, España prepara el camino al Mundial, José Luis Corrochano.
El protagonismo de esta semana es para el equipo de Julen Lopetegui, que prepara sus partidos amistosos contra Alemania y Argentina. Es la lista previa a la definitiva antes del Mundial de Rusia. Se ha entrenado esta mañana. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Con mucho frío se ha entrenado esta mañana la selección española. El único ausente, Gerard Piqué, aquejado de un proceso febril. El central del Barça no ha saltado al césped. El primer entrenamiento de Dani Parejo, Marcos Alonso. Ambos van a ofrecer conferencia de prensa en unos minutos. Y también de Rodrigo, el medio centro del Villarreal. Esta tarde los internacionales se van a tomar las medidas para la confección del traje oficial.
Una de las ausencias destacadas es la del delantero Álvaro Morata. Julen Lopetegui anoche en el partidazo sobre las posibilidades del jugador del Chelsea de estar en Rusia.
Yo creo que Álvaro tiene muchísimas posibilidades de ir al Mundial y así, y él lo sabe además, él lo sabe y bueno, no ha venido en esta convocatoria porque creo que no debería de venir y porque creo que además de rehacer su situación en el Chelsea y debe de tener una reflexión para saber que estos dos meses pues tiene que demostrar el jugador que tiene dentro.
Y deporte del día, Euroliga Baloncesto, es semana con doble jornada, hoy a las 8:30, Valencia-Real Madrid.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240. Avui, mira, ja que està de moda això dels llacets i no per fer-ho una frivolitat, ho hauríem de fer amb un llaç negre, perquè ha tornat a haver una víctima mortal a la Nacional 240 ahir, una dona, com ja havíem informat, de 37 anys, a l'alçada de les Borges Blanques. Mònica Carrasco, ves en compte per la carretera.
Què tal, Ricard Álvarez? Molt bon dia. Mira que cada vegada que obrim la Nacional 240 aquí, la nostra virtual, ho diem, sí. Això, aquesta carretera, precaució, sobretot, a veure què hi fem, i és una pena que hem de continuar lamentant víctimes.
De Cambrils, perdó, una dona de Cambrils.
És terrible, aquest punt de la carretera, que no s'hi pugui fer res.
I tant. En fi, de totes maneres, nosaltres avui estem a dimarts.
Sí, és el Dia Internacional de la Felicitat.
Sí, és veritat,
cert.
Que vam parlar i que a més ja vam donar alguna recepta per ser més feliç.
Sí, vam donar pautes, que l'hem d'entrenar i que ens hem d'esforçar.
Doncs vinga. Escolta, per cert, mira, avui et deixaré, al moment de la Leida et deixaré.
Sí, has de marxar un moment, no?
Sí, marxaré un moment i així també em lliuro de la foto i,
no pateixis,
i de que em
no
pregunteu de quin color porto els mitjons.
Et tindrem present.
Bueno.
Escolta una cosa.
Però ara parlem de cuina.
Sí, parlem de cuina, però parlem de felicitat també, perquè jo ahir ja ho apuntava quan parlava amb els experts, i a mi una de les coses que em fan més feliç és no cuinar pròpiament, sinó menjar, però és una font de felicitat la cuina.
Sí.
No?
De fer-la o de tastar-la?
Tot. Ah. Tot. Hi ha gent que la fa molt feliç cuinar, hi ha gent que la fa més feliç menjar, però que és un d'aquests plaers de la vida que ens fa una miqueta més feliços.
Jo conec més d'un cuiner i la veritat és que, afortunadament, i llavors jo a casa seva veia menjar molt a gust, gaudeixen cuinant.
Clar, sí, sí. No sé si el nostre cuiner d'avui el fa molt feliç.
Que va dient que sí, va dient que sí amb el cap. Albert Ferrer, ets el propietari i xef del restaurant La República del Fum, que esteu al carrer Corregidor Escofet número 67 a Lleida.
Sí, senyor.
Anaves dient que sí, que sí,
sí,
que sí.
Jo seguia la conversa.
Clar.
Estem davant del camp de futbol del Valencia. Uh-huh.
i és un restaurant que vol ser desenfadat i encara que sigui la República no té ningú caire polític.
Ah, oi, s'ha d'anar amb cuidado ara, Albert.
Sí, no volem que ens identifiquin amb ningú color polític perquè no som polítics. No treballem la política, treballem la gastronomia.
Ara t'anava a dir, el menjar no té ni fronteres ni problemes, eh?
Això mateix.
Molt bé, doncs, escolta, des de quan fa que esteu oberts?
Pues mira, ara l'1 d'abril fa 2 anyets que estem oberts. Fem aniversari.
Molt dos bé. Anys farà.
2 anys farem.
Però tu, Albert, tenies tradició del món de la restauració o vas caure i fa dos
no,
anys?
No. Jo ja fa 25 o 26 anys que estic a l'hostaleria. Realment sóc de la primera promoció de l'Escola d'Hostaleria a Lleida i he treballat tota la vida a Lleida i per Lleida. El que passa és que hi ha llibres que es van tancant i llibres que es van obrint, i el llibre de la República del Fum pues, es va obrir fa 2 anys i ja estem molt contents. Anem funcionant molt bé. Però jo he treballat tota la vida a l'hostaleria a Lleida, tant de cuiner com d'encarregat, i he estat en diverses empreses que actualment són d'èxit a Lleida.
Molt bé. Escolta, i quin tipus de cuina trobarem a la República del Fum?
Bé, realment es diu la República del Fum perquè volíem treballar una tècnica que coneixem, que és la tècnica dels fumats. Tant les carns com els peixos es poden fumar en calent o en fred. El que passa és que inicialment aquí a Lleida no estem molt acostumats a aquest tipus de cuina. Llavors hem anat adaptant la nostra carta a les necessitats i als gustos dels lleidatans, que són molt exigents. Llavors ens hem especialitzat en la cuina dels caragols, per exemple. Agraden molt els caragols, la bona carn, els bons peixos, i els fumats els anem tocant molt puntualment. No fem sol fumats, fem de tot. Tot tipus de menús, tapes, entrepans. És una cuina per tothom, per nens i grans.
Molt bé, escolta, uns caragols ara que fa molt que no em menjo. Oi?
Pues, si vols, ara et comentaré una recepta molt ràpida i molt fàcil que t'agradarà molt.
Ui.
I si vols et dono la web també perquè...
Dóna-me-la, que t'afanejaré.
Clar, miraràs plats, el restaurant, i també veuràs l'Albert, que surt a primera plana. www.larepublicadelfum.com i ara ja veig d'on surt això del fum.
Sí.
Clar, jo també aquí tinc, sí senyor.
Sí, mira que fa dies que els tenim a Lleida, però no sabia ben bé, dic, la República del Fum, dic, pensava que venia per la boira, pel fum, però no,
venia per la tècnica de cuina. El que passa és que, ja et dic, que anem fent pinzellades amb el tema dels fumats, és molt interessant. El que passa és que a Lleida no estem molt acostumats a uns fumats que són naturals, que es fan. Es van tastant, però, bueno, realment, el que donem un restaurant és el que consumeix la gent, i hem de fer de tot perquè agradi a tothom, no?
Et anava a preguntar també si a la gent també se l'eduque
gastronòmicament.
El paladar, clar.
El lleidatà és molt exigent i molt selectiu. Llavors, aquí a Lleida sempre han queixat molt els caragols a llauna i a l'entrecot. Uh-huh. Llavors sí que se'l pot anar educant poquet a poquet amb els anys, i que vagin trobant llocs on poden degustar plats concrets.
Mm-hmm. Molt bé.
Molt bé, sobre la recepta, va, vinga, que apunto. Vinga, Albert, què necessitem?
La Mònica està llançada.
Home, ja, si t'agraden els caragols, tinc una recepta.
Això dels caragols, doncs...
Molt bé, a la República del Fum, que són els caragolets fregits al pebre.
Hombre.
Realment practiquem una cuina molt natural a la República del Fum. No fem moltes floritures, no és una cuina d'autor, és una cuina directa, natural i bastant en la cuina de l'àvia, en molts casos. Mm-hmm. Amb el xup-xup, amb els bons sofregits, amb un bon producte de carns i peixos. Bueno, vaig a la recepta.
A veure, com es deia el plat?
El plat es diu caragolets fregits al pebre.
Vinga.
Hem de triar uns caragolets bovers d'una mida petiteta. No han de ser els caragols bovers que ficaríem a una llauna, han de ser petitets. Evidentment, són un pelet més econòmics i encaixen a la butxaca de tothom. Llavors agafem aquests caragolets i un parell de dies abans els rentem ben nets. Renten bé, se trien, els que estan morts es tiren, i posteriorment els escorrem bé i els deixem a la nevera que s'assequin un parell de dies, perquè el truco és que estiguin ben secs una vegada els fiquem a la paella. Llavors, quan estan ben secs, els fiquem a la paella i amb el foc a tope al 100% tirem una miqueta d'oli, però la sal i el pebre encara no el tirarem. Deixem que aquest caragol mori i s'ofregeixi bé. Una vegada ja veiem que el caragol ja no es mou, llavors és quan li tirem la sal i el pebre negre i el saltegem ben saltejat, fins que el tinguem al gust que ens agrada, perquè hi ha gent que li agradarà el caragol més fet o menys fet. Uh-huh. Llavors es fa, pues, normalment nosaltres el fem ben fetet perquè no quedi cru, i ja està, i és així de simple.
Ja
un
està.
Bon allioli i a disfrutar amb una barra de pa.
Bueno, aquí ja m'has guanyat, que sóc de família pastissera, és que el bon pa no pot faltar.
No, però jo sóc un panarra, també.
No, no,
i què és el pa?
Que fàcil la recepta, no?
És molt simple.
I ho podem fer a casa sense problema.
Es pot
problema.
Fer a casa sense problema, però sobretot, aquest truc, el caragol no ha d'estar humit, no ha d'estar moll, ha d'estar ben sec. I ja està, ja
disfruta. Bueno, he vist dos trucs aquí, un aquest, que el caragol ha d'estar sec, i l'altre, que quan se posa l'oli no es posa el pebre, ni la sal.
Perquè el caragol, pel caragol, la sal és verí. Llavors, quan detecten la sal, comencen a treure la bava. Uh-huh. Llavors, si el matem abans de que estigui en contacte amb la sal, aquell caragol té una textura diferent.
Escolta, quin pebre...
Pebre negre, un pebre de bona qualitat, molt, i es pot, inclús amb un molinet d'aquests manuals, se li pot tirar al moment. El que passa és que sí que vol bastanta quantitat de sal i de pebre, sí. Si no està soso.
Claro. Ah, doncs molt bé, llavors una lloli d'aquests de pujar paret, diguéssim, que poguessis pujar una paret,
sí, sí.
I ja no necessites res més.
És una recepta molt simple, que ens ha funcionat molt bé, agrada molt, sobretot a Lleida, i també en tenim mil i una més de receptes de caragols que practiquem habitualment.
Ah, perfecte.
Aquesta recepta també és l'agafes el caragol i ja xupes la closca...
A veure, com que li hem tirat bastant sal i bastant pebre, s'ha de vigilar una mica al xupar-lo, que hi ha molta gent que té la pràctica de
del caragol a la llauna.
Llavors acabaria una miqueta amb molt pebre i molta sal. En pot xupar algun, però no tots. No és com el caragol a la llauna. Ben no.
Els dits sí, eh?
Els dits sí.
Els dits sí.
Continuament.
Doncs ho provarem, això ho provarem.
Bueno, aviat. Què t'ha semblat aquest
xeia, m'ha agradat
no?
Molt, m'ha agradat
jo aquesta
molt.
Aquesta recepta, fins i tot, jo crec que també la sabria
fer. T'animaràs, no, Ricard?
És molt simple, sí.
Doncs escolta, hauràs de tornar un altre dia, Albert.
Quan vosaltres vulgueu, jo estic a la vostra disposició. El dia que em vulgueu trucar, jo vindré.
Molt bé.
Perfecte, doncs escolta, parem un minut per la publicitat. Sí. M'ha entrat una gana, i això no m'ho podeu fer a la una.
Bueno, jo, mira, despedeixo l'Albert Ferrer, que és, com dèiem, el xef i el propietari del restaurant La República del Fum. Fem publicitat, us deixo amb la Mònica.
Sí,
i la Leida.
Però torna i mitja.
A veure de què explicaran, a veure de què parlareu i després torno.
Però recorda'm l'adreça de la República del Fum. Corregidor Escofet?
Número 67.
De Lleida.
Venga. De Lleida, i si no, a la web www.larepublicadelfum.com.
Sabemos cuánto te gusta ahorrar. Por eso en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios cada día.
Y ahora 70% de descuento en la segunda unidad en el higiénico Scotex. Distintas variedades y formatos.
Combínalos como quieras. Llevando dos, la segunda unidad sale por solo 3 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Marcos tiene 90 años y gracias a su nieta ha cumplido el sueño de su vida, ver un partido del Athletic de Bilbao.
Fíjate qué historia más bonita. Su protagonista es Gema, bueno, el protagonista de verdad es Marcos.
Y se me ocurrió de un momento para otro y le dije a una amiga, oye, ¿y si lanzo esto a las redes sociales?
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Ja la tinc aquí perquè és dimarts, perquè està sonant la seva música i ja saben que jo no puc passar un dimarts sense que vingui, sigui en persona, sigui per telèfon. Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs pues mira, bé, molt bé.
Molt bé, molt bé.
Sí,
quina alegria. Ai, de veritat, jo ara... No, és que jo és aquesta hora ja, que ja estic a punt d'acabar programa i estic una mica com de baixón ja.
Bueno...
M'agafa el baixón aquest energètic.
Ja, bueno, perquè penses s'acaba.
S'acaba, porto ja moltes hores, clar, ja. I al final llavors arriba ella i diu, vinga, patapam, aquí s'ha acabat, aquí, alegria.
Home, jo només penso ja que la setmana que ve vacancetes, sense deixar-me el meu espai de la ràdio.
Ah, això sí, però tens vacances tota la setmana, punyetera.
Hombre, a mi és que em cuiden molt.
Oh, molt bé, quina sort. Nosaltres hi serem, vull dir, excepció dels dies assenyalats, diguéssim, de divendres sant i el dia a la mona, nosaltres farem programa, el Ricard i jo, de moment. Que pensava, el Ricard ha hagut de marxar una estoneta,
no ho
però nosaltres estem aquí per no deixar l'audiència en blanc. Llavors, Aleida, no sé, clar, estàs ja amb el cap a les vacances,
sí.
L'espai va de coses ja de Setmana Santa, potser bueno, te'n vas a un lloc que farà calor... No
realment,
sé.
Jo volia parlar d'una alfombra vermella que va haver la setmana passada, que se'n va colar, la veritat, però l'altre dia allò que estava... I estava allò a casa a la nit pensant cavilant, dic, va, demà tinc programa, i en sec vaig veure que se me va colar una alfombra vermella de brillis.
Amiga, a veure, d'on?
I dic, no pot ser que no ho haguessin comentat a la setmana passada. I vaig agafar i vaig dir, venga, dic, encara que hagi passat una setmana, com que tenim que comencem primavera, d'aquí res, i comencem tendències, comencem allò, bueno, les bodes, bautizos i comuniones,
sí, senyora,
per si tenim allò alguna cosa de poder enganxar i tal, i realment vaig veure uns quants looks que són dignes de comentar i molt fàcils de portar als nostres events.
A mi, doncs això no és fàcil treure d'una catifa vermella, treure jo lliçons molt concretes, però molt bé, i quina és?
És el Iker Radio dels Music Awards. Eren de les cançons més sonades de l'any passat. Van fer, bueno, cada any fan aquest petit event, vale? I, bueno, era de les cançons més sonades de premis a les més repetitives, vaja.
Exacte, és que més sonen a les radiofórmules, no?
A los despacitos, que digo yo. Claro.
Però, escolta, els premis de música jo tinc sempre la sensació que són com a més extravagants, no?, a nivell de moda, més
sí.
Que no pas els de cinema.
Sí, sempre. Vull dir, per això mateix volia comentar-lo, perquè realment és el que dèiem, que aquest any, te'n recordes que van comentar lo dels Oscars, que
sí.
Eren molt més sobris, que molt més elegants, però que s'havia perdut una miqueta la màgia aquella dels vestits i de dir, uau, no?
Sí, allò que et deixin sense paraules directament,
sí.
No?
Doncs aquest d'aquí me va agradar molt perquè, bueno, pues perquè això, perquè portàvem pues ja vestits una miqueta més diferents, més, bueno, més sexis també, amb més color, brillants, lentejuelas...
I la Leida veu un brillo en una purpurina i diu, això no me'n puc estar.
Jo vaig veure la foto i dic, no pot ser. Dic, aquest el faig més igual que hem passat una setmana, més igual, però la tendència està aquí.
Molt bé, doncs a veure, digue'm, perquè jo no l'he vist i ara buscaré, mentre tu em vagis dient, a veure.
Sí, mira, comencem, per exemple, a Paris La Fischer, que va anar vestida de Balmain, vale? Una passada, un vestit curtet, tot de lentejuela, i a més el vaig trobar superbonic i ens el podem portar nosaltres a la nostra vida real. Per què? Perquè te'n recordes que sempre parlem dels contrastos a l'hora d'ensenyar.
Sí, senyora. Vale?
Doncs en aquest sentit, o sigui, un vestit mega curtet, amb un escot espectacular, però màniga llarga.
Ah, compensem
aquí. Correcte. A més, amb un negre i unes bases de negre dorats, que li dona pues, molt de reglar, molt d'estil, i que realment aquest vestit ens el podríem ficar per un dissabte a la nit per sortir de discoteca.
Sí. Sí,
no?
Sí,
jo trobo que sí.
Home, a veure, t'hauria de quedar com li queda a ella, també.
Bueno, ja.
Però...
ja, sí.
Però sí. Però, no, lliçó, a mi m'agrada això de que traiem sempre lliçons de les catifes vermelles i dels premis de moda i de més, no? Per tant, compensem. Si anem curts, molt curts, doncs la màniga llarga, no?, ens ajuda
sí.
A que no, la cosa
a
no sigui excessiva.
Sí. A més, un punt molt fort que té aquest look és que com a sabates porta uns estiletos.
Uh-huh.
Això què vol dir? O sigui, és una sabata bàsica, clàssica, que contrasta molt amb el que és el brillant i l'exuberància del vestit. I a més, és molt acertat aquest look pel cabell. Porta el cabell completament onduladet, però un ondulat molt suau, vale? I que, a més, amb la malaleta llarga, de maquillatge molt suau també. L'únic que portava era una miqueta els llavis granatosos, no vermells, sinó granatosos, que també donava un look molt més suau a lo que és el vestit.
Mm-hmm. Molt bé, doncs vinga, primera norma d'aquesta catifa, això de la llei de la compensació. Vinga, més coses.
Antagònicament amb aquest primer look tenim a la Rita Ora, que anava de Nina Ricci. Sabem que a Rita Ora, a més, li agrada bastant vestir-se de Nina Ricci. És una marca que, a més, no acostuma a ser molt impactant, com si diguéssim, o sigui, els seus looks són més aviat clàssics. I, bueno, la Rita Ora és una dona que a vegades també li agrada molt...
És excessiva.
Sí.
És excessiva.
Sí. Però aquesta vegada s'ha comportat molt. Vull dir, porta un texan de tiro alt.
L'estic veient. Sí,
més aviat de l'estil més aviat boyfriend, que sabem, no?, que són tiro alt, no massa rapats, i fins al turmell, que és una miqueta més senyidet. Però, sense ensenyar turmells, que això és una novetat, perquè últimament...
És veritat.
Si us hi fixeu, el que sempre s'està veient molt és que el nou camal dels pantalons és per damunt dels turmells, doncs ella no, el tira fins a baix i, a més, ho porta amb unes sandalietes amb una miqueta d'estràs, que li dona el toc.
M'agrada. Alguns dirien que potser una catifa vermella de premis no espera anar amb texans. No sé si tu ets partidària.
A veure, jo no sóc partidària, però si ens hi fixem bé, quan veiem la blusa és extremadament sexy, perquè a primera vista veiem que porta coll alt, ombreres, vale? I va en forma així més aviat a bombadeta fins als canells, que són arrapadets, però és transparent.
Transparència.
Completament transparent. Aquí hem de tindre en compte que Rita Ora té pit.
Sí.
Vull dir, té pit. I és transparent, la blusa. També és el que diem, ho compensa molt aquest any amb el maquillatge, que també va molt suau de maquillatge.
Això ja ho vas dir la setmana passada,
sí.
Que venia el maquillatge molt suau.
Molt suau, sense, sobretot molt de gloss, també, els colors molt rosadets, molt naturals. I si t'hi fixes també amb els pentinats. Els pentinats també venen amb molta elegància, molt estudiats amb la teva forma de la cara. Res allò de dir rapats per un lateral i per l'altre... llarg,
sí.
No, vull dir molt, un pentinat que realment si ens volem canviar de cada mes i mig de tall de cabell, fins i tot ho podríem arribar a fer, perquè...
No, molt estudiats, però molt estudiats per ser naturals, vull dir no,
sí,
no jo, grans artificis.
Jo crec que aquest any tornem molt amb el que és l'elegància natural de la dona. Vull dir, el fet de que cadascuna de nosaltres doncs tenim la nostra essència, el nostre toc, que dic jo, no? I que a través d'aquests looks, que no són gens allò de dir llamatius o no són gens allò de dir uau, mira quin vestit que porta més d'allò, no? No, o sigui, utilitzem la nostra bellesa natural. No, sense excessius maquillatges, tot allò del contouring, d'allò que es feia a les Kardashian,
no
tot això,
tampoc.
Cada vegada va menys i es premia més el que és lo natural. Si també us hi fixeu, que aquí sí que és un apunt meu personal, el fet d'estar moreno ja no crida tant.
És veritat, això, i això et fa molt feliç.
A mi m'encanta. Jo cada vegada que veig gent blanqueta dic, oh, que bé, mira, dic, no m'hauré d'estar tot l'estiu preocupant per estar-me al
per
sol.
Per agafar color, no?
Per agafar el color, no? El color tan desitjat que totes busquem. Però si us hi fixeu, sí, cada vegada més ens n'anem cap a lo natural.
Molt bé. Apunto d'aquest look que ens has destacat, el tema dels texans també, com per anar més arreglat, amb una sandàlia i tal, i atenció, transparències i ombreres.
I ombreres, o sigui, porta unes ombreres, bueno, d'aquí
fins a
Almeria.
Fins a
Lima, sí. Sí, espectaculars.
Molt bé, vinga, ens queda temps per una més, potser, a Lleida.
Mira, doncs volia comentar dos, porfa. N'era superràpida. Primer que tot, Hale Baldwin, de Zurich Murat. Una passada de vestit. O sigui, bueno, realment era un pantaló. Tipo, lo de la Pedroche, de cap d'any.
Sí.
Però amb faldilla incorporada a base de flecos.
Ah,
i tot també, de brillants.
També tot, flecos, brillants.
Ella s'ho va ficar tot, tu. I les sandàlies transparents.
Vull tot, ho porta
una,
tot a sobre.
Una barbaritat, però és que clar, aquesta noia està maquíssima amb aquest conjunt. O sigui, això és una peça de col·leccionista, aquest mono que porta, preciós. I després tenim a la nostra Paris Hilton.
Hombre, aquesta sí que l'he vist de vermell.
Vale, clar, Ciro. És que ella de vermell era rosa, tu. No, és que no, jo crec que no té més colors a l'armari, saps? Que anava de Charvel Zoo, un vestit moníssim, perquè realment és superbonic, màniga llarga, sense ensenyar absolutament res, o sigui, completament tapat de dalt, amb coll semialt, o sigui, de dos dits, i l'únic que sí que era curtet. Era curtet per al mig del que és la... Ara no em sortirà la paraula. al mig de la cama, de la cuixa, uh-huh. Això, pel mig de la cuixa, i a més, tot arrapadet de dalt, i sortia la faldilla en plan com una miqueta tutú, uh-huh. Però sense ser de tul, o sigui,
amb una mica de la forma de volum, però sí. Sí. Estic veient aquí, a punto, no sé si vaig bé, la tendència aquesta de la transparència que no ensenya res, no?
Correcte.
Diguéssim, aquesta, és el pedroche també, no? Mm. Que va com a color nude a sota, i a sobre el treballat en qualsevol color, vermell en aquest cas.
Sí, a més el trobo molt encertat aquest look, és molt elegant, i per primera vegada puc dir que un look de la Paris Hilton és un 10.
Això, carai,
sí.
Això queda gravat,
sí,
Leida?
Sí, ja, sí, no sé si m'empenediré d'aquí dos dies de dir-ho, però bueno, sí. Realment volia destacar-ho perquè aquest vestit també ens el podríem posar perfectament per anar posar amb alguna comunió o alguna boda d'invitada, perquè és superbonic.
És veritat. Doncs ja posarem les fotos al Twitter quan compartim ara el podcast perquè la gent també vagi agafant idees, que és veritat que molts tenim a la vista, casaments, comunions, batejos, etcètera.
Sí, ara a partir ja de la setmana que ve ja comencem la temporada, que és abril.
La primavera, noia, ja, vinga. Todo pa'lante. Molt bé, doncs, Aleida, mil gràcies. Com
a vosaltres.
Sempre. Escolta, he arribat aquí, ara oficialment hi ha arribat la primavera. Ara sí que sí. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Un petó, adéu.
Doncs apa, que ens falten 30 segons per arribar a dos quarts. Buscarem les senyals horàries. Abans, però, xarxa viària lleidatana. Tenim obligatori de cadenes a la C-142 a l'accés al Pla de Beret i a la C-28 al Port de la Bonaigua. També obligatori cadenes. Busquem les senyals horàries i la tertúlia dels polítics.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación?
¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar.
Entra en institutopascal.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, o Bo Camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part així, aquí ja anem directes cap a les 2 de la tarda, dimarts 20 de març del 2018, hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Com ja ens han anat comunicant durant el migdia, els gruixos de neu que han aparegut aquesta matinada, doncs evidentment amb les temperatures relativament altes per mantenir la neu i la presència del sol, doncs s'han anat desfent, però bueno, que escolta, no m'ha arribat a la primavera perquè astronòmicament és a les 17:15, a un quart de 6 de la tarda, però quina entrada a la primavera, déu-n'hi-do. Anem directes cap a la tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres avui la Gemma Casal, de la Crida CUP. Gemma, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El José María Córdoba, de Ciutadans. José María, bon dia.
Hola, bon dia.
A la Dolors López, del Partit Popular. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Guillermo Orbera, del PSC. Guillermo, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Núria Marín, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I deixeu-me que cedeixi la paraula al Guillermo Orbera, que m'ha demanat fer una prèvia.
Sí. No, vull dir a la gent...
He preguntat de què parlaràs.
No, de seguida veuràs perquè no t'ho podia dir.
us he de comunicar que aquest diumenge vaig veure el moderador d'aquesta tertúlia, Ricard, corrent la cursa de Maristes, el 2007. El vaig veure a l'últim quilòmetre, amb el qual a l'últim quilòmetre veus la gent com sí. ho ha vist, com ho ha patit. I va, com diria jo, apurat però content. Bueno, veure, apurat però content.
Bueno, anava
són 5 quilòmetres, va passar ella al seu ritme, dic, jo vaig animar tot el que puc, tot el que vaig poder, tot el que vaig pugui, però dic que estem, tenim un moderador que és un gran atleta.
Sí, sí, bueno, un gran atleta, escolta.
Vas arribar, Ricard?
No, vaig arribar, per això. Quan em vaig creuar amb el Guillermo, estava a vista de la meta i llavors dius, bueno, ara ja per poc que quedi.
Ja arribo.
Sí, quan veus la meta ja veus la llum.
També. Té molt mèrit, eh? Molt bé, té molt mèrit.
Pues sí. Bueno, són 5 quilòmetres.
Enhorabona.
Tenint en compte... Escolta, jo quan era petit una cursa de 5 quilòmetres era la pera.
Sí, ara...
Avui en dia el normal són 10. I 10 jo encara per mi és una barrera alta, eh? Una corre 10 quilòmetres jo tardo una hora, eh? Llarga.
Bueno, aquesta se podia fer caminant, aquesta,
no? Hi havia la de 3 i mig, caminant, però vam dir, no, anem a ser valents. Anava amb el meu germà va arribar 7 minuts abans que jo, però bueno.
Molt bé. Ricard, va. Els fofisanos estamos de moda, tu tranquil. Els fofisanos. Sí.
Los qué? Los qué?
Los fofisanos.
No fofisanos.
Són fofisanos. Sí, bueno. Tendències bueno. aquestes que hi ha.
Ja m'ho explicaràs després.
En fi, que estem a...
Lo que sí que als homes els agafa un dele per córrer arribats amb una sí. edat, no? Que tots
o
són runners.
O bicicleta.
La crisi dels 40, sí. tots ho corren. Bueno. Encara començant molt abans, això.
Sí. A mi córrer m'ha agradat sempre, però sí que és veritat que hi ha com una febre ara sí, per les curses populars. Eh?
Des de que va començar la crisi, la gent s'ha llançat a córrer al carrer sí. d'una manera desmesurada,
pues
que no saps que corren, però corren, sí. deuen tindre la necessitat d'arribar a algun lloc.
Però fixa't, mira, i ara només un incís.
No, és un esport molt econòmic, també. Eh? És un esport que és econòmic i és veritat que amb la crisi va haver un...
És millor que els ansiolítics, sí, és veritat. Sí.
Bueno, clar.
Després vam anar a dinar a casa dels meus pares i el meu germà buscava els resultats a l'empresa aquest cronometre, perquè ara hi ha empreses especialitzades per fer els cronometratges i tota la història, et fan les mitges i quantos d'aquests, eh? Però surt allí totes les curses que havia disponibles. Bueno, és que n'hi ha dissabte i diumenge, des d'ara sí, fins... Clar. Menys el juliol i l'agost, que són problemàtiques per la calor, n'hi ha cada cap de setmana.
Cert.
A qualsevol poble, per qualsevol excusa, que no ho trobo malament,
no,
eh? Vull dir que aquestes
no,
coses...
No, 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 però...
Ara, també dic el mateix, quan un ha d'anar a córrer, sisplau, que es prepari una mica abans, eh? Que hi ha algun susto que altre.
Sí, sí.
En fi, dit això... teniu ple a la paeria aquest divendres.
Mm.
Divendres vinent és Divendres Sant i, per tant, és festiu i s'avança una setmana. Suposo que cada grup presentarà doncs, diferents coses, però n'hi ha dues que jo crec que les podríem tractar. Abans, però, si em permeteu, que ho tenia apuntat i m'ho he deixat, tenim una nova víctima mortal a la Nacional 240, el seu pas per les Borges Blanques, una dona de 37 anys, ahir, de Cambrils, amb un xoc frontal, amb una furgoneta i amb tres cotxes implicats. Eh? Jo ho deia avui, ja ho sé que ara és demagògic i sembla que tothom ens apuntem al carro, però jo no sé... Quants més n'han de morir perquè es faci alguna cosa a la Nacional 240?
Bueno, la patata calenta està al teulat de l'Estat. Perquè...
Però hi ha una sola teulada o n'hi ha diverses de teulades?
No, a veure, el que és més ràpid, el que seria més ràpid i més econòmic perquè s'acaba la concessió en breus, és rescatar l'autopista. A partir d'aquí...
S'acaba
el
2000... Sí, no és tan breu.
A partir d'aquí, un cop fet això... Se pot estudiar el que vulguis, però de moment, l'acció diríem que és més immediata, perquè, clar, és liberar l'autopista.
Bueno, Paco Cerdán perquè... no ha arribat encara, perquè ja m'ha dit que tenia un acte i no sap si podria arribar o no, però em consta, i ara ho dic, mira, justament perquè ell no hi és, però corregeu-me, que, per exemple, el PDeCAT crec que no estava a favor de liberalitzar l'autopista.
No, perquè volen, bueno, ells prioritzen el fer la variant.
El desdoblament. Sí,
el desdoblament. El problema del desdoblament és que no és ja. El problema del desdoblament és que tornes a trinxar un territori que ja està trinxat.
No, a veure,
i ja... el més efectiu i ràpid
no, el que volen,
és el lliurament
no,
de l'autopista.
El que volen els municipis, per exemple, Borges Blanques... No?
Bueno,
sí,
clar.
Hombre, sí.
I Borges Blanques, l'alcalde de quin partit és?
És el desdoblament. La idea d'aquesta carretera, que efectivament té una sinistralitat, però és que hi ha altres carreteres, jo no sé què passa, però les carreteres de la Generalitat, algunes que tenen una sinistralitat, i a més segons els informes del RAC, vull dir, no segons opinions, no? sinó hi ha els informes del RAC que surten cada any, i aquestes, pues bueno, pues sembla que no existeixen, no? En tot cas, s'han fet, recordem, dos rotondes, que ja estan fetes, a la N240, i la idea és, precisament...
Dos rotondes, dos variants.
Dos rotondes.
Dos rotondes,
sí,
s'han fet?
Dos rotondes, sí, a Juneda I
bueno, està previst, no s'ha fet.
La de Margalef ja està feta.
Aquesta
la de Juneda, no?
Sí. La de Juneda està prevista.
La de Margalef ja està feta.
Sí.
I la idea és, precisament...
Jo, de totes maneres, perdona, jo ficar rotondes al mig d'una carretera nacional és una cosa que no entes mai.
I no evites
tampoc,
els accidents com
estàs. Bueno,
el desdoblament fins a Borges, i crec que és l'any 2020, quan acabe la concessió de l'autopista. Una vegada acabi la concessió de l'autopista, tindrem aquest alliberament, que jo crec que sí, que
però
és positiu.
Però el propietari d'aquesta autopista qui és? És Abertis, no? Uh-huh. I qui és el màxim?
No, és el gestor, eh? Propietari. Bueno,
gestor, el propietari som nosaltres, que l'hem pagat tres vegades, o 20 vegades l'hem pagat.
Un dels majoritaris d'Abertis, la Generalitat, no?
No,
home, com, no? Ha de ser
com ha de ser la Generalitat?
La Generalitat és un govern, no, bueno, és una empresa.
Si no la Generalitat, alguns que estan...
A veure, l'empresa té un
bo. Bueno.
A veure, igual que... Igual...
He fet una pregunta perquè és el PDK.
No, l'empresa té un contracte. L'empresa té un contracte i fins que no acabi aquest contracte...
Però a veure, l'any 2020 encara no ho veig lluny, tenint en compte que fer un traçat nou costarà 5 o 6 anys o 8.
És el que estem dient...
Per això ho dic, però bueno.
Ho van presentar, a veure...
Per això...
No obstant, recordem que ja ha assignat pressupost per fer el tram de Lleida a les Borges.
Just. De Lleida a les Borges...
Vol dir que es va cap aquí, eh?
Sí, de Lleida a les Borges hi haurà el desdoblament. I a partir de les Borges, quan acabi la concessió de l'autopista, perquè, claro, hi ha un contracte... Hi ha un contracte amb una concessionària i rescindir un contracte, pues, evidentment, costa uns diners, no? Quan aquest acabi, llavors se pot optar, que a més el govern central ja ho ha dit, el govern de l'Estat ja ho ha dit, que la idea és no renovar aquesta concessió precisament per alliberar l'autopista, però haurem d'esperar a que acabi.
Gemma.
Jo pregunto, perdó, costarà més diners alliberar l'autopista o fer una infraestructura com la que es demana?
Però que t'estarien...
Quants anys costarà? Però és que si tu estàs començant... El que no té sentit és començar a fer una estructura si el que pretens és alliberar l'autopista, perquè hauràs començat a fer una estructura, a fer una despesa, quan l'altra infraestructura ja la tens feta.
No, tindràs les dues coses.
Però per a què vols dues coses que aniran en paral·lel?
Però que estem parlant d'un tram.
És trinxar el territori.
Per descongestionar.
Ha demanat la paraula la
Gemma.
Que bé que us ha anat per ser els caramelets que us he deixat aquí sobre, Gemma Casals.
Oi, sí.
Bueno, jo, hi ha arguments d'aquests que em sorprenen, no? Perquè, sobretot des del Partit Popular, en un lloc es diu blanc, en l'altre es diu negre, tot depèn de com s'adapte.
Sí. No és veritat.
Sí, perquè d'autopistes se n'han alliberat, que els estem pagant entre tots, no? Concretament a Madrid. Però a mi el que em sorprèn és que estem parlant d'alliberar o de fer més infraestructures, quan en realitat, no només les nacionals, les que pertanyen a l'Estat, sinó que les que també pertanyen a la Generalitat, no estan en condicions, però de nacionals que estan en pèssimes condicions en aquest país, n'hi ha unes quantes, perquè jo en transito algunes tot sovint.
I comarcals i de la Generalitat,
sí,
és que continuo dient el mateix,
llavors, no, n'hi ha unes quantes, jo t'ho dic, tant de la Generalitat però de l'Estat també n'hi ha unes quantes, però clar, qui té els diners? És que comencem per aquí, qui té els diners per fer inversions públiques per arreglar aquestes carreteres i que són de mobilitat imprescindible per bona part del territori. Llavors, el que no pot ser és que hi hagi gent que s'hagi de jugar la vida perquè n'hi ha altres amb concessions d'autopistes que s'estan... Molt demagògic.
És molt demagògic.
Bueno, doncs deixa'm fer la meva demagògia,
sí,
si tu creus.
Sí, és la demagògia.
No? Perquè, clar, al final la gent s'ha de moure, passes per la 2, està carregadíssima de camions, hi ha la boira, hi ha no sé què, però nosaltres hem de continuar pagant a Abertis i a la Caixa, evidentment, i en un altre lloc haurem d'estar pagant per uns altres. Nosaltres tenim un munt d'autopistes que es van fer en el seu moment, que jo no ho disculpo, però es van fer perquè l'Estat invertia zero en infraestructures. Zero, tant el govern dels socialistes com el govern del Partit Popular.
Saps quines són les autopistes més cares a Catalunya? Saps quines són les autopistes més cares?
Zero.
Les autopistes de la Generalitat.
I per què?
Són les més cares.
Deixeu-me acabar. Zero. No hi ha inversió en infraestructures i resulta que la gent a Catalunya s'han de moure i els camions s'han de moure i els camions no poden pagar l'autopista i han de passar per la A2. Llavors, fer una nova infraestructura ara trinxant tot el territori doncs no és alliberar, és que jo crec que hi ha un moment en què aquesta gent ja s'han cobrat l'autopista entre 3 i 4 i 5 vegades el que val, doncs se'ls ha de dir, miri senyors, a casa seva fer negoci amb uns altres i deixin que la gent pugui viure lliurement i no que ens hagi de costar morts, ja dic, arribant a l'extrem, a part de retards i altres coses. Que s'ha d'expropiar? Doncs potser sí que s'hauria d'expropiar. I el que no pot ser és que el govern de l'Estat, entre tots nosaltres, estem pagant l'alliberament d'algunes autopistes. No pot ser, perquè és exactament el mateix que la Castor, és exactament el mateix que tantes altres empreses. Llavors, s'han d'acabar les portes giratòries i s'ha d'acabar aquesta gran vergonya d'usurpar el diner públic.
Les autopistes de la Generalitat també? O només
també,
són les de l'Estat?
Totes, totes, també. Jo no he fet distincions.
Jo tampoc.
T'he dit Generalitat i t'he dit Estat. Totes.
I les portes giratòries, totes.
Mira, com deia abans, ens falta el Paco, que representa PDeCAT, però fixeu-vos, si no ens posem d'acord aquí en què hem de fer, doncs és potser un reflexe del que passa, oi? Estem l'any 2018, es parla d'això i no...
Jo crec que està molt clar el que passa.
Sí,
qui té el poder? En aquest cas és la banca i els inversionistes de l'autopista. És així. I llavors els usuaris, doncs, ben poca cosa tenen a dir. O cal recordar el que està passant a les Terres de l'Ebre,
també. No, correcte,
també,
però que si al final es decideix fer una autovia, es podia haver començat fa 15 anys, per exemple, i ara ja estaríem passant. Per
cal
exemple,
una autopista però, i una autovia?
Però una autovia i una autopista que aniran paral·leles.
No, si jo crec que no, però que jo, això és una opinió personal.
No té només això, sinó que té el ferrocarril, que per cert també necessita una bona inversió, té la xarxa d'alta tensió, subterràniament té tot lo del gas, és que estem trinxant les Garrigues.
La gent aquí tenim una santa paciència espectacular.
Sí, però en canvi són dels propis ajuntaments.
No tots.
La majoria d'ajuntaments volen el desdoblament fins a això no és veritat. Tu saps, Núria,
jo ho sé, i ho sé,
tu saps, Núria, que va haver una moció a la plataforma i que l'alcalde de Borges va defensar, contràriament a lo que defensava el seu propi partit, defensava el desdoblament.
Ell sabrà el per què i ell sabrà quins interessos té, si és que en té.
Anem a canviar de tema perquè arribem a tres quarts de dues.
Però dic que tots els alcaldes ho demanen, no és veritat.
José María Córdoba, de Ciutadans, entre d'altres. Vosaltres aquest divendres presentareu una moció a l'Ajuntament de Lleida en tema de les cases ocupades i dels ocupes. Vull que m'expliquis el que presentareu i, entre tots, a veure si podem saber l'Ajuntament quina força hi té en aquests casos o no.
Bueno, sí que la tiene. Sí, a ver, no es ningún... Bueno, es una noticia que es... Nosotros nos hemos puesto en contacto con varios presidentes de asociaciones de vecinos que están teniendo en sus barrios varios problemas en este sentido. Problemas de personas, no de las personas que en sí que necesitan un lugar para vivir, que eso lo puedo entender, y que buscan la desesperada y al final no les toca más remedio que pegarle una patada a una puerta y meterse dentro, que ahí sí que también tiene mucho que decir el ayuntamiento, con un seguimiento sobre estas familias, con ayudas en servicios sociales, buscando un piso social, que bueno, eso el Guillermo nos explicará mejor que yo cómo funciona. Pero sí que es verdad que dentro de este mundo de ocupas hay una parte muy importante, quizás la que más importante ahora mismo, que es las mafias, estas mafias que se dedican a entrar dentro de pisos, a realquilarlos, a pedirles un dinero, o incluso personas que se dedican a entrar dentro a destrozar no solamente el piso, sino también la comunidad de vecinos, amargando a todos los vecinos, haciendo que ese bloque entero baje a un precio irrisorio, y al final acaban siendo los mismos mafiosos los que acaban comprando estos pisos. O sea, esto es una circunstancia que se está dando ahora mismo, ¿eh? De hecho, fíjate, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el barrio de La Bordeta tenemos ahora mismo alrededor de unos 11 o 12 pisos ocupados oficialmente. Quizás sin denunciar hay más, pero oficialmente hay unos 12 pisos. Y por una familia que necesita verdaderamente la vivienda, es uno. El resto son prácticamente mafias. Mafias que están, ya te digo, están, destrozan, van, entran, destrozan la vivienda. Y de hecho ha habido una de estas mafias que al final han sido ellos los que se han acabado quedando el piso. Exactamente por 10.000 euros, imagínate.
¿Pero qué presenté vosotros aquí, divendres?
Bueno, presentamos una moción en la que le vamos a hacer unas... pedimos unos acuerdos, actualizar el censo de las viviendas vacías con el fin de conocer la situación de las mismas, de riesgo de ser ocupadas, censo de familias que se encuentran en situación de tener que ocupar un piso, un seguimiento a todas aquellas familias que estén ocupando viviendas de forma irregular con el fin de ofrecerles un alquiler social por parte de la Oficina Municipal de Vivienda, instar a la paería a hacer un censo de todos los pisos ocupados por estas mafias que antes te he comentado, y distinguiendo sus propietarios o los particulares. Instar a los propietarios también de estos pisos ocupados a que denuncien, que también nos encontramos sobre todo los bancos que no denuncian. dicha situación y que cumplan con las obligaciones con respecto a las comunidades de vecinos y propietarios que no pagan.
¿Vots a favor?
Bona pregunta.
D'aquesta moció?
Això ho
votareu divendres, però era per avançar-nos.
M'ha sorprès la presentació d'aquesta moció perquè nosaltres vam presentar una PR a la comissió similar, no ben bé igual ni ahir, però sí que el fèiem incís en encara diferent, en què s'havia de saber quina era la situació dels pisos ocupats i que s'havia de fer, per tant, una valoració i un treball. El que passa que nosaltres ho encaràvem amb un treball de barri. Per tant, aquí s'ha de fer, és cert que el cens vagi per davant, el cens ja se sap. El problema no és saber quants pisos estan buits o no, el problema és saber cada pis quina realitat té, per dir-ho així. I un cop tinguem aquest diagnòstic, nosaltres el que sí que anàvem més encarat en fer un treball social i en veure com es podia fer perquè tothom tingués habitatge, que és l'objectiu, crec jo.
Gemma Casal, Dolors... No. Bueno, Gemma, Dolors i Guillermo.
Només acabo. Quan nosaltres vam presentar aquesta PDR, el president de la comissió va dir que això era impossible de fer. No sé.
Bueno, nosaltres, si ens preguntes pel vot, doncs tenim assemblea, encara no hem acabat de decidir, però no crec que hi arribem a donar suport amb aquesta moció, i explico una mica el perquè. Creiem que és una moció profundament populista, que no s'adapta a la realitat. Quan Ciudadanos ens parla del número de màfies i tal, no ho fa amb documents ni amb estadístiques reals, ho fa doncs perquè ha parlat amb uns veïns que estan preocupats per aquesta situació, cosa que és molt legítim, i que tot el suport als veïns que puguin estar afectats per algunes d'aquestes màfies, però que la majoria d'ocupacions es fan per màfies, nosaltres ens ho hauran de demostrar. L'altre és que hi ha un problema molt greu d'habitatge a Lleida, a tot arreu, però a Lleida hi ha un problema molt greu d'habitatge. Hi ha molta gent amb una extrema vulnerabilitat econòmica que necessiten un pis. I la Paeria no té pisos suficients, no en té. El Guillermo segurament ens ho explicarà millor, però no hi ha pisos suficients. Llavors hi ha molta gent que té aquesta necessitat, hi ha necessitats extremes de gent que estan literalment al carrer o que es queden de manera imminent al carrer, hi ha gent que viu en condicions molt precàries en infrahabitatge, que serveis socials no donen l'abast a tot arreu com per reocupar aquesta gent, i que això no només es solucione amb un tema de treball social, que també es solucione amb recursos suficients per part de l'Ajuntament i per part de la Paeria, per part de la Generalitat, de posar pisos de lloguer social. Hi ha molta gent que ni les condicions mínimes del lloguer social hi poden arribar. Llavors, fer aquestes distincions entre que si les màfies i no les màfies... Les màfies són denunciables, i les màfies hi ha una legalitat en què es poden denunciar. Que jo sàpigui, el Guillermo segurament ho sabrà millor que jo, l'Ajuntament sí fa un seguiment i un control d'aquells pisos problemàtics que estan ocasionant problemes doncs, als diferents veïns. Ara, fins on arriben? Doncs arriben fins on es pot arribar. Suposo que quan les màfies aquestes entren, no es té en compte que qui lloga els pisos a les màfies són gent que no té la via per adquirir-los a través dels serveis socials, i que són gent molt necessitada, perquè ningú se'n va a viure allà d'aquesta manera. I després nosaltres no ens creiem en aquests números així tan a l'engròs, que la majoria són màfies. No és veritat, perquè coneixem un munt de gent doncs que s'han vist obligats a l'ocupació. I després, perquè s'ha de denunciar el sistema d'habitatge, s'ha de denunciar.
Dolors López.
Sí, a veure, nosaltres hem presentat diferents iniciatives sobre aquesta qüestió, no? Sobre el tema de l'ocupació. Ara, el tema de l'ocupació té dos vessants. Per un costat està la invasió de lo que és una propietat privada. O sigui, jo crec que per molt necessitada que estigui una família, no justifique apropiar-se d'una propietat privada. I després està el tema de l'incivisme. Moltes vegades, aquelles persones que ocupen una vivenda tenen uns comportaments absolutament incívics que no solament perjudiquen a la vivenda com a tal, és a dir, la destrossen absolutament, amb la qual el propietari pues, té uns perjudicis importants, sinó que hi ha també un tema d'incivisme que perjudica als veïns, no? als veïns d'aquella casa, d'aquell barri, que no tenen per què aguantar aquesta situació. Per tant, aquí, què passa? Hi ha una administració, que és l'Ajuntament, que té una sèrie de vivendes i que, per tant, s'ha de procurar, el que s'ha de procurar, vull dir, l'objectiu final perquè no passin aquestes coses és, per un costat, que cap família tingui que estar al carrer, que totes les famílies puguin disposar d'una vivenda per allotjar-se, però després hi ha el tema de l'ocupació, i aquest ja no és un tema, diguem, social en el sentit purament, sinó que és un problema d'incivisme. Vull dir, són persones que és que encara que se'ls doni una vivenda, continuaran sent incívics. I aquí hi ha un problema de treball social, d'educació i de incidir en aquestes persones per tal de que canvin els seus hàbits.
Anem a veure si hi ha...
Però tens dades sobre
pisos.
Això?
Pisos. Guillermo Herbera. O hi ha previsió?
Les queixes dels veïns.
Guillermo.
No, ara parlem de Lleida, però només una prèvia. Fixeu-vos que quan la plataforma de fixes de la hipoteca ha governat l'Ajuntament de Barcelona, la seva, diguem-ne, primera secretària, portaveu líder, ha governat l'Ajuntament de Barcelona, no ha aconseguit revertir la situació del problema d'habitatge de Barcelona. Vale que Barcelona és una illa una mica, però han pujat els lloguers, no construeix habitatges, vull dir, és una cosa que sobre el paper i darrere de la pancarta té una lectura, però quan agafes les regnes de l'administració, ja ha passat a Barcelona, costa molt. A Lleida jo crec que diferenciem una mica, jo crec que estem d'acord en que el que ocupa i és incívic i té denúncies i amenaça els veïns, estem tots d'acord en que aquesta persona se l'ha de desnonar i se l'ha de fer un tractament especial. Però a Lleida avui tot el campament de famílies de Gitana de Terradies, tots estan repartits per habitatges de l'Ajuntament i de la Generalitat, o sigui que se pot aconseguir que persones que a priori sobre el paper sembla que puguin generar problemes de convivència, a poc jo crec que això s'està superant. Ara bé, aquestes ocupacions que hi ha per necessitat, jo crec que estem d'acord en que s'ha de donar una solució. La Generalitat va donar una solució, va haver una llei d'habitatge per mi estupenda que van votar tots els partits, jo crec que a excepció del Partit Popular, però donava uns instruments molt bons perquè se poguessin regularitzar situacions d'ocupacions i d'edat bancaris, i això va anar al Tribunal Constitucional. I la Generalitat va fer una altra llei per trampejar una mica, per poder continuar, i també s'ha anunciat el recurs i tal. O sigui, l'única, jo crec que respectuosament, la clau és ampliar el parc d'habitatges públics. I el parc d'habitatges públics, si els ajuntaments, no el de Lleida, no tenen la musculatura per començar a fer promocions, l'únic que es pot fer és mobilitzar els actius que tenen els bancs buits. Pisos buits.
Tenia uns quants.
Bueno, però és que per això, i aquí sí que ha d'entrar és la legislació estatal, però són legislacions, el fet de reglamentar que un habitatge buit comporti uns anys, el banc tingui l'obligació, subratllo obligació, que és la paraula que es van carregar al Tribunal Suprem, l'obligació. Això és, jo crec que aquesta és la via, perquè si no s'amplia el parc d'habitatges buits, i cuidado, no se regule públicament el lloguer, perquè un lloguer social és perquè està intervingut per l'administració, per això és social, perquè a hores d'ara només a títol informatiu, ara per la llei de la Generalitat, que per cert la van fer les plataformes de pobresa energètica, la van fer ells pràcticament, i la majoria dels partits van votar a favor, s'estableix que una família que estigui en situació de vulnerabilitat no pot pagar més del 10-12% de tots els ingressos de la unitat familiar. Això què significa? Que un PIRMI, preparem que ara l'han pujat, per cert, amb la renta garantida.
La renta garantida
ja ha pogut accedir.
Però estem parlant de lloguers, que ho sàpiga la gent. Estem parlant de lloguers de 40 euros al mes, per tots els conceptes, vull dir.
Gent que cobre 400.
Sí, però bueno, és com si un que cobre 2.000 pagués 600. Estem en aquesta línia.
Hombre, no és el mateix.
Ara, te dic una cosa, amb pisos ocupats, el que sí és cert és que hem de tenir una mica un consens polític de que a l'incívico, al de la patada en la puerta i al de la convivència, amb aquell hi ha d'haver un consens. No pot ser que surti un partit a defensar...
Pues espera que està fet aquesta...
Bueno, anem a rèpliques ara, de manera molt breu, perquè ens queda molt poc temps.
I potser no hi haurà xifres oficials...
José María, perdó. Ja hi ha, si li dona allotjament, fins i tot
a la gent que no vol allotjament.
Però estic... Estava mirant el paral·lelisme entre autopista feta i fer-ne una autovia de nova, o entre pisos ja fets i desocupats, o fer-nos de nous.
Aquí anava la llei. La llei anava als grans tenedors.
de manera molt breu, Gemma Casal i José María.
Una així molt ràpida és, Guillermo, jo no crec que la PA de Barcelona estigués d'acord a dir que la PA ha entrat al govern ni que aquesta senyora sigui la representant, sigui la representant de la PA. No, no, ho dic perquè la PA no la reconeix com a tal, però bueno.
Vale, això, vale, si se'm penedeixen ara ho entenc.
No, no, ara no, i llavors també, vull dir, la PA no s'ha presentat mai a cap elecció.
Però aquesta senyora se va promocionar a través de la PA.
Una altra cosa, aquesta senyora.
Però la PA no és un partit polític i no es va presentar a les eleccions. Vale, l'altra és, el que no pot ser és fer demagogia i dir, oh, la propietat
ja som,
privada.
Demagogia.
La propietat privada.
No, no
la
és
propietat
demagogia.
Privada, perdoneu. El que no pot ser és que
a tu t'agradaria tindre un pis i que te l'ocupessin.
No, un munt de pisos buits que són de la banca i que són de grans tenedors, un munt que s'han fet a costa de la crisi i la misèria d'aquest país, i el que no pot ser és que no es protegeixi les famílies, que hi hagi nens amb extrema vulnerabilitat econòmica, que hi hagi nens pobres, un de cada quatre a Catalunya, i que no se'ls doni habitatge, perquè això és una vulneració dels drets fonamentals. I el tema d'equiparar ocupes amb incívics és vergonyós. Vergonyós, perquè no, els ocupes no són tots incívics. No, jo... També hi ha molts incívics a la paeria.
Només, jo parlo només dels incívics.
Sí, José María, deu segons.
A ver, es precisamente para estas personas, para las personas que verdaderamente lo necesitan.
¿Y lo farás tú señalando el dit que son incívics y
que
no?
No, no hace falta, no hace falta que lo haga yo. No hace falta que lo haga yo. Los servicios sociales, te lo dirán tranquilamente.
Sí, sí, bueno, claro.
Reúnete con ellos, os habéis reunido con ellos, les habéis preguntado.
Sí,
de verdad.
Sí,
y os han dicho que no hay ningún problema, que no hay ningún tipo de mafia que esté ahora mismo pegando una patada a una puerta. Que estén señalando pisos para que luego vayan detrás, cambien el bombín. Ya lo sabéis todo eso.
Ocupes. Una cosa són les màfies i l'altra els ocupes.
Quan nosaltres vam presentar l'APR, nosaltres se'ns va dir que precisament per detectar aquests pisos on hi ha màfies i tal, l'Ajuntament no ho podia fer perquè només tenia competència els Mossos.
En fi, escolta, que arribem a les dues...
Per dir que és màfia, que no, arribem... és la policia que ho pot dir.
Bueno, qui
és
però màfia, jo el que vull dir...
Que
el que t'estic dient és que
escolteu, que tingueu bona...
Màfia,
que a la ràdio ja sabeu que el temps mana, eh? Gemma Casal, Núria Marín, Guillermo Orbera, José María Córdoba i Dolors López. Gràcies.
Ara continuem.
Sí, sí. Nosaltres ja anem directes cap a les dues. Demà hi tornem puntuals, 12:20.